Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Està preparada per una possible entrada a la fase 1 la setmana que ve. Almenys compleix les condicions sanitàries per fer-ho amb garanties, segons el director del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes. De fet, preveu que en 3 setmanes podríem arribar a la fase 3.
La perspectiva és que en 3 setmanes podem estar sense limitacions viàries ni de treball. Queda el tema de les escoles, que aquest és un tema molt controvertit, perquè, com saps, hi ha gent que opina que els nens tenen una malaltia molt lleu i que no són vectors importants d'aquesta malaltia, per lo qual els que opinen això els agradaria veure les escoles obertes demà. I hi ha uns altres més prudents que diuen ui, els nens poden ser un foco, ens esperem fins a final d'any.
De fet, l'evolució és tan positiva que la Comissió de Seguiment del Virus ha reduït el nombre de reunions a 3 cops per setmana, mentre que fins ara reunien de dilluns a divendres i el pic de la pandèmia ho feien cada dia. Mentre la crisi sanitària millora, els agents econòmics temen pels efectes que tingui en els seus negocis. Per això el CIESC està elaborant un decàleg de mesures que proposaran al govern municipal per complementar el pla de xoc presentat la setmana passada. Entre les propostes en destaquen les ajudes per a autònoms i petites empreses, així com els crèdits sense necessitat d'aval i la facilitació de tràmits telemàtics. I en esports, el centre del rendiment de Sant Cugat reprèn entrenaments extremant les mesures de seguretat. Les instal·lacions estan en marxa des d'ahir amb torns, mantenint distància entre esportistes i sense la possibilitat d'utilitzar els vestuaris. Aquestes són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 26 graus a Sabadell, temperatures que s'han enfilat considerablement en les últimes hores. Es mantindrà aquest episodi de calor i temps estiuenc? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, avui tornem a tenir una jornada molt tranquil·la, dominada pel sol arreu del territori i també per la temperatura alta. Molts llocs del país, especialment comarques interiors de Girona, Ponent, Terres de l'Ebre, però fins i tot a prop de la costa central i també cap a la zona de la litoral de Tarragona, estem veient temperatures màximes que ronden els 28-29, puntualment arribant als 30 graus i fins i tot al Vendrell han arribat gairebé als 31 graus avui de temperatura màxima. Amb aquest ambient assolellat, alguna nuvolada que creix en zones de muntanya, no és impossible que puguin acabar deixant algun ruixat molt feble, aïllat, ben poca cosa en àrees del Pirineu, del Prepirineu Oriental, però com dèiem, fenòmens poc significatius. Una miqueta de tramuntana, això sí, cap al nord de la Costa Brava, aixecant aquí àrees de maror, que continuarà fins demà mig matí o migdia, quan tendirà a afluixar. Pel que fa a l'estat del cel, doncs continuarem amb cel serè demà al matí, a partir de migdia, de nou també, creixement d'alguna nuvolada en àrees de muntanya del nord del país, difícilment amb precipitació, i vent que en general predominarà de component sud durant les hores centrals de la jornada, i això farà que baixi una miqueta la temperatura a prop de litoral, però en canvi a la resta la temperatura demà pot pujar una mica més. És tot, de moment ho deixem aquí des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, tot i que sí que és cert que hi ha controls de mobilitat en diferents punts estratègics, per exemple a la frontera, també a l'entrada i sortida de Barcelona. En canvi, pel que fa al Vallès, situació molt tranquil·la a les carreteres. Passen 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. Des de fa 3 setmanes, els casos de coronavirus a Sabadell han anat a la baixa i cada cop hi ha menys pacients ingressats al Taulí a conseqüència de la infecció. Això ha propiciat que el Departament de Salut hagi proposat que Sabadell i tota la regió sanitària metropolitana nord entri a la fase 1 de la desescalada a partir de dilluns que ve, el 25 de maig. Avui s'ha referit al cap de servei de malalties infeccioses de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manel Cervantes, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Fa 3 setmanes que els casos no paren de baixar i així com inicialment estàvem molt preocupats quan es doblaven els casos cada setmana, doncs ara veiem que baixen molt més de la meitat cada setmana, amb la qual jo crec que estem preparats per fer un pas més i si aquest surt bé, doncs el següent fins a la normalitat completa.
Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. De fet, el doctor Manel Cervantes es mostra molt optimista i augura poder arribar a l'anomenada nova normalitat a mitjan del mes de juny. Segons el cap de malalties infeccioses del Taulí, l'únic serrell a resoldre seria la tornada progressiva a les aules. Creu que si l'evolució de la pandèmia a la ciutat continua sent positiva, els centres educatius podrien reobrir abans que s'acabi aquest curs.
Si la cosa va tan bé, podrien tenir la sorpresa de que al juny s'obren les escoles. Jo no ho descartaria, que es puguin fer certes activitats. Jo no dic l'activitat lectiva normal, però anar a fer activitats socials, que per cert, els nanos de menys de 12 anys és el que més necessiten, no pas aprendre una assignatura uns mesos abans o uns mesos després, però l'activitat socialitzadora de l'escola jo crec que els nostres fills i nets la necessiten. Si no pot ser ara, doncs serà al setembre, però ha de ser el més aviat possible.
Qui també ha valorat de manera positiva el pas endavant que suposaria fer el salt a la fase 1 de la desescalada és l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, qui ha qualificat la proposta de la consellera de Salut, Alba Vergés, de bona notícia.
Crec que és una bona notícia i que a poc doncs, puguem anar recuperant aquesta nova normalitat als nostres carrers, amb la gent, amb els comerços, a poc també amb les terrasses i, per tant, doncs, que tot això es vagi fent de forma favorable també doncs, perquè a poc anem també acabant amb aquesta pandèmia.
Entre els canvis més significatius que arribaran amb el canvi de fase, hi ha reunions a l'aire lliure en domicilis o en terrasses de bars i restaurants de fins a 10 persones, la mobilitat entre municipis de la mateixa província o l'obertura de les terrasses dels locals de restauració al 50% de l'aforament.
D'altra banda, Cervantes també ha carregat contra el possible ús obligatori de mascaretes a tot l'espai públic que està estudiant el govern espanyol. De fet, assegura que aquests elements no són la solució per evitar contagis de coronavirus i fins i tot poden estar contraindicades en persones amb problemes respiratoris. Per això, lamenta com ha evolucionat la visió de les mascaretes des de l'inici de l'estat d'alarma.
La vida amb les mascaretes ha sigut molt complicada. De pensar que no calien, s'ha passat a pensar que són imprescindibles. I jo crec que hi ha un terme mig. La gent malalta, amb malaltia respiratòria, moltes, no només el coronavirus, hauria de portar una mascareta quan està en públic. La gent que va pel carrer passejant o fent esport, al meu criteri, no necessita una mascareta. Si el BOE acaba escrivint una cosa contrària, doncs l'haurem d'acatar. Per això són les autoritats sanitàries, jo no m'hi posaré en contra. Però també et dic que de moment això no està escrit en cap recomanació.
El director del Servei de Malalties Infeccioses del Taulí també s'ha referit a la possibilitat que una vacuna acabi amb el coronavirus. En aquest sentit, ha lamentat que tots els esforços que s'estan destinant a trobar-ne una d'efectiva en un termini de 6 mesos, és molt poc probable que s'aconsegueixi.
Tothom està encantat de la vida que hem pogut erradicar una única malaltia del món, que va ser la verola. Totes les altres malalties víriques hem aconseguit millores, com per exemple la vacuna de l'hepatitis B, però en canvi portem 20 anys estudiant-ho i no es aconsegueix una vacuna per l'hepatitis C, portem 30 anys estudiant-ho i no es aconsegueix una vacuna per la sida. Jo estic encantat d'equivocar-me i de que es trobi en 6 mesos una vacuna pel coronavirus, però no ho veig tan clar que sigui tan fàcil.
Mentre la vacuna no arriba, Cervantes confia que factors ambientals com l'augment de les temperatures contribueixin a contenir el virus, tal com ja s'ha observat que ha passat a la Xina. Tot i això, el doctor insisteix que això no suposa que el coronavirus desaparegui i, de fet, la probabilitat d'un possible rebrot de cara als mesos d'octubre o novembre seria bastant alta. A tot això, la comissió que segueix l'evolució del coronavirus a l'Hospital de Sabadell es reunirà només 3 cops per setmana arran de la millora de la situació. Així ho han anunciat avui fonts del centre hospitalari que també han informat que en conseqüència, l'actualització de les dades es farà els dilluns, dimecres i divendres. Tot i això, han explicat també que el Parc Taulí no ha registrat cap mort per coronavirus en les últimes 24 hores i que només ha ingressat una persona. El conjunt de l'Estat, Espanya, ha registrat en les últimes 24 hores 83 nous morts per coronavirus, 24 més que dilluns, i 295 positius confirmats, 10 més que fa un dia. Segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat, hi ha hagut 166 nous casos hospitalaris i 11 entrades a l'UCI. En total, des que va començar la pandèmia, s'han confirmat 232.037 casos de Covid-19 i 27.778 persones han mort per la malaltia.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El CIESC està redactant un catàleg amb accions urgents i immediates per reactivar l'economia de la ciutat després de la crisi del coronavirus. El secretari tècnic de la patronal, Josep Milà, ha anunciat que aquestes mesures, que es presentaran aviat, complementaran el pla de xoc de l'Ajuntament de Sabadell, el clau al qual veuen com una bona eina estratègica a mitjà termini. Amb el decàleg, el CIESC pretén millorar la confiança empresarial i és que l'última enquesta que s'ha publicat registra un descens històric del clima empresarial amb una caiguda de més del 30% en la confiança dels empresaris respecte a inicis d'any. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Mesures urgents, immediates i necessàries per pal·liar els efectes del coronavirus entre el teixit empresarial de la ciutat i la comarca. El CIESC presentarà a l'Ajuntament de Sabadell un decàleg amb propostes per reactivar l'economia després de l'aturada que s'ha hagut de fer per impedir el contagi de la Covid-19. Els empresaris i els autònoms, a part dels treballadors, patiran les conseqüències de l'estat d'alarma, però el CIESC proposarà una sèrie de mesures per recuperar la normalitat com més aviat millor. Josep Milà, secretari tècnic de la patronal, assegura que calen ajudes econòmiques.
Estem parlant d'ajudes directes a la creació d'ocupació, a empreses que tornen a agafar o que creen llocs de treball. Estem pensant també en microcrèdits per petita, mitjana empresa i autònom, sobretot també, evidentment a tipus d'interès zero i que no tingui la complexitat dels avals i dels ICOs que sabem que van bé però que potser són per un tipus d'empresa que a vegades una micro o un autònom se li fa difícil, no? I anem a cobrir aquestes necessitats més immediates.
Un altre dels aspectes rellevants serà l'acompanyament cap a la digitalització. Ho hauran de fer tant les empreses com l'administració.
Estem parlant també amb ajuts amb empreses que han d'adaptar llocs de treball, per exemple, amb temes tecnològics i també de més seguretat. Sobretot el tema d'agilització online de moltes tramitacions de llicències i d'explicar molt bé les bonificacions i exempcions que troben les empreses o autònoms quan han de fer qualsevol activitat. O sigui que online i via web de l'Ajuntament hi hagi una simplificació total de molts tipus de tramitacions.
Les accions que entregarà el CIESC a l'Ajuntament també inclouran mesures per fomentar l'ocupació. I és que si no s'actua aviat, costarà revertir els índexs de confiança de l'empresariat. El CIESC també acaba de publicar l'últim baròmetre referent al primer trimestre de l'any i reflecteix ja les males perspectives del sector. Va ser elaborat a l'inici del confinament i mostra una caiguda del 32% de la confiança empresarial respecte al trimestre anterior i d'un 34% respecte a l'any passat.
Que es preveu doncs, que, en general, en el conjunt de l'economia, de tots els sectors, doncs, un 87% pensen doncs, que serà una facturació completament a la baixa durant aquest segon trimestre.
Tot i aquestes dades negatives, Milà preveu que la recuperació serà més ràpida que la crisi del 2008. El fet que les causes no hagin estat de caràcter econòmic, sinó sanitari, el permet ser optimista i calcula que les empreses podrien tornar al ritme habitual a partir de finals del 2020 o inicis del 2021.
I precisament relacionat amb l'economia, més de la meitat dels comerços situats entre el passeig de la plaça Major i la confluència de la Rambla amb el carrer Alemanya, actius al mes de febrer, continuen oberts després del confinament. Segons l'empresa Solucions Geogràfiques, el 51% dels establiments de l'anomenada Milla d'Or de Sabadell han sobreviscut a l'estat d'alarma. Així ho recull un informe de 8 pàgines que analitza les cocapitals vallesanes, fent una comparativa entre les dades recopilades al mes de febrer i les que es van recollir ara fa una setmana, quan Sabadell i Terrassa es trobaven encara a la fase 0. El responsable de Solucions Geogràfiques, José Ruiz, considera que les dades s'aniran actualitzant a mesura que es vagin avançant en el desconfinament.
La nostra voluntat és fer una anàlisi amb totes les fases que vagi decretant el govern i, de fet, avui mateix volem fer la comparativa de la fase 0 i mig amb la fase 0. I sobretot el que és molt, molt, molt important és comparar-ho amb la situació que hi havia al febrer, que és la situació prèvia a la declaració d'estat d'alarma, que és quan hi havia la normalitat prèvia.
Les dades prèvies a l'estat d'alarma formen part d'un projecte que l'empresa estava elaborant per la Diputació de Barcelona i el perfil de la ciutat, i ara permeten veure l'evolució dels diferents sectors comercials i analitzar la seva activitat.
Hi ha una diferència entre aquests sectors, ja que la restauració, que inclouríem dintre del sector de serveis, és la que s'ha vist més afectada, i això ha provocat que els sectors serveis tan sols, en el cas de Sabadell, estiguin actius al 34% i a Terrassa estaven actius al 36%.
Dels 181 locals que es troben a la Milla d'Or de Sabadell, al febrer n'hi havia 164 en actiu, suposant un 90,6% d'activitat. A data del 12 de maig, aquestes dades havien descendit fins al 51,2%, amb tan sols 84 locals oberts.
Notícies vespre.
Diferents sabadellencs han viscut la pandèmia lluny de la ciutat en altres parts del món, per on la Covid-19 ha passat abans que Sabadell en alguns casos i en altres més tard. Aquesta emissora ha contactat amb una persona que ha vist el coronavirus des de l'Àsia, mesos abans que arribés a casa nostra, i amb una altra que és a la Gran Bretanya, on el Covid-19 ha arribat després que Catalunya. Tot i que visita Sabadell cada 3 mesos, en Xavi Tomassetti és un arquitecte que fa 12 anys que és a Londres. Allà, l'estat d'emergència declarat a Espanya els va agafar treballant amb normalitat. 10 dies després ja aplicaven les mateixes mesures. Així tot, Tomassetti troba diferències entre la situació de Londres i la de Sabadell.
No ens prohibeixen sortir de casa. Quan sortim de casa, la policia no ens pregunta on anem. De fet, quan surto al supermercat, veus gent pel carrer. Per tant, aquí no és tan restrictiu com vosaltres. Sí que és veritat que estem confinats a casa. Jo ja fa pràcticament 3 setmanes que estic treballant des de casa. Per sort, la meva professió em permet treballar a distància. A l'oficina ràpidament van prendre les mesures perquè pogués treballar des de casa i, per tant, diguem-ne que estem confinats.
L'arquitecte creu que el govern britànic ha pres una cura d'humilitat, ja que primer volia permetre una infecció massiva, però després ha hagut d'aplicar les mateixes mesures que la resta, ja que la previsió no va sortir com esperaven. Uns mesos abans, el periodista i director de documentals Raúl Gallego va viure des de Hong Kong l'extensió del coronavirus, una situació que allà no era nova i se la va prendre amb més consciència, ja sigui cultural o per mentalitat col·lectiva, qui està malalt de seguida es posa una mascareta. Gallego troba que no és comprensible la manera com han actuat els governants occidentals.
Quan veus que un tipus de pandèmia d'aquest tipus està passant a la Xina, doncs costa d'entendre que arribi fins aquí. Però quan ja ha arribat a Itàlia, i de la forma tan seriosa que estava, és bastant incomprensible que des de l'administració responsable, no, inclús l'Organització Mundial de la Salut, no poguessin entreveure que això arribaria aquí en 2 dies, no?
El periodista considera que Occident ha fallat davant la pandèmia. Creu que hi ha hagut por a generar alarma entre la població i això ha degenerat en un bloqueig informatiu que ell viu ara mateix a casa nostra. Li costa accedir als hospitals i veu com s'està polititzant la situació. A més, considera que els mitjans de comunicació no han qüestionat la versió oficial. La combinació d'aquestes decisions amb la conjuntura d'anys de retallades i manca de consciència per lluitar pels drets per Gallego han desembocat en la tempesta perfecta. Més notícies del dia en format més breu. L'agrupació de veïns de Gràcia demana la reobertura del cas Jubany. L'entitat fa una crida a col·laborar amb la investigació portant dades i també a signar el manifest sabadellenc que va iniciar la petició. Els graciencs expliquen que Santiago, la Iglesia Pla, acusat per un policia de l'assassinat d'Helena Jubany en un capítol de la sèrie Crims, és soci de l'agrupació i en va ser directiu entre el 2011 i el 2017. Demanen respecte per la seva presumpció d'innocència, per la intimitat de la seva família i recorden que no és objecte de cap causa judicial. També manifesten escalf i suport a les famílies Jubany i Careta. D'altra banda, les escoles i instituts de Sabadell obren des d'avui per fer la preinscripció presencial amb cita prèvia, un període que s'allargarà fins divendres. El procés telemàtic va començar dimecres passat i l'últim dia per presentar les sol·licituds és aquest divendres 22 de maig. De les 130.000 inscripcions previstes a tota Catalunya, segons el Departament d'Educació, fins aquest dilluns al migdia se n'havien fet més de 94.000 de forma telemàtica. Sabadell acumula 2.539 denúncies per incomplir les restriccions de l'estat d'alarma. En les últimes 24 hores, la policia municipal ha sancionat 17 sabadellencs per saltar-se el confinament. S'enfronten a multes econòmiques a partir dels 600 euros. El Museu d'Art de Sabadell participa en una pintura de l'exposició virtual conjunta de la xarxa de Museus d'Art de Catalunya. Titulada Una rapsòdia visual, música, so i silenci a les col·leccions, la mostra exposa diferents mirades de la relació entre la música i la pintura al llarg de la història. El Museu d'Art hi participa en una aquarel·la sobre paper de Josep Juliana, que es titula Músics italians. A l'obra s'hi pot veure un home tocant una mandolina i una nena escoltant en detall la música. La directora del Museu d'Art, en Gràcia Torrella, ha explicat a Ràdio Sabadell d'on surt aquesta mostra.
S'obrirà una exposició virtual es titula Una rapsòdia visual, música, so i silenci a les col·leccions dels museus de la xarxa de Museus d'Art de Catalunya, que hem organitzat a la xarxa de Museus d'Art dins un programa d'organització d'exposicions virtuals. N'estem preparant d'altres, 4 o 5 exposicions més. Aquesta és la primera.
El recorregut virtual es pot fer al portal web de la xarxa de Museus d'Art de Catalunya.
Hola, sóc l'Àngel dels anuncis de Càritas i sento molt comunicar-vos que durant aquest estat d'alarma el nombre de peticions socials a Càritas s'ha multiplicat per 3. Sí, sí, per 3. La majoria són per aliments, habitatge o subministraments bàsics, així que necessitem triplicar la quantitat de donacions i per fer-ho necessitem la teva ajuda. Per 3. Cada gest compta i el que realment necessitem és que ara l'Àngel siguis tu. Col·labora, si pots, a caritascatalunya.cat.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer una ullada a les informacions més generals. Un dia més, començant parlant de política, perquè el govern de Pedro Sánchez ha pactat amb Ciutadans una nova pròrroga de l'estat d'alarma. Aquesta cinquena extensió de la mesura, però, serà de 15 dies, a partir del 24 de maig, en lloc de 5 setmanes, com proposava l'executiu del PSOE i Podem. Així s'ha donat a conèixer a primera hora d'aquesta tarda, després de les negociacions amb el partit taronja. A tot això, la Moncloa ha volgut aclarir que l'acord amb Ciutadans sobre l'estat d'alarma no afecta la seva estratègia a Catalunya. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha assegurat aquest dimarts que l'acord no té en compte cap altra qüestió política. De fet, assenyala que el govern està obert a la inclusió de més formacions per tirar endavant aquesta pròrroga. El deute públic de l'estat espanyol va assolir el mes de març la xifra rècord d'€1.224.000. La xifra que ha donat a conèixer avui el Banc d'Espanya suposa un augment de 22.473 milions d'euros respecte al febrer. El deute de les comunitats autònomes era al tancar el març de 297.852 milions d'euros. Encara relacionat amb l'economia, Catalunya ha registrat 97.241 expedients de regulació d'ocupació temporal des de l'inici de la crisi sanitària i ja hi ha més de 700.000 treballadors afectats. En les últimes hores s'han sumat 24 expedients més per a 275.000 persones. Per demarcacions, la majoria dels ERTO es concreten a Barcelona, amb 71.018 expedients i 563.347 persones afectades. Segons el Departament de Treball, 80.000 empleats afectats per ERTOs encara no han cobrat la seva prestació. Més enllà del coronavirus, el PSOE manté l'estimació de vots segons el CIS. L'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques subratlla que el coronavirus no passa factura al govern espanyol, ja que el PSOE només perdria una dècima en intenció de vot. En canvi, el PP baixaria 8 dècimes i Ciutadans pujaria gairebé 3 punts. Unides Podem cau amb mig punt, però tot i així passa a la tercera posició per davant de Vox, que retrocedeix 1,7. Esquerra i Junts per Catalunya baixen 4 i 2 dècimes respectivament, mentre que la CUP en puja 1. I un últim apunt, l'Audiència de Madrid ha confirmat que Pilar Abel no és filla de Salvador Dalí i la condemna a pagar les costes judicials que inclouen les despeses de l'exhumació del cos del geni surrealista. Segons informa la Fundació Gala Salvador Dalí, el tribunal ha desestimat el recurs d'Abel contra la decisió del jutjat de primera instància 11 de Madrid, que va desestimar la demanda de paternitat després que les proves d'ADN confirmessin que el geni surrealista no era el seu pare biològic. Pilar Abel qüestionava la cadena de custòdia de les proves i dubtava de l'objectivitat i la capacitat dels forenses que van extreure les mostres, com de l'Institut Nacional de Toxicologia, que les va analitzar.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Els primers entrenaments al CAR de Sant Cugat han estat marcats per la precaució extrema. Des d'ahir, el Centre del Rendiment per als Esportistes d'Elit ha reobert les seves portes, però aplicant un bon nombre de mesures de seguretat. S'han fixat torns, els vestuaris no es poden utilitzar i s'ha de mantenir una distància prudencial amb la resta d'esportistes. Un exemple és el que va viure ahir Sergi Cabanes, jugador de waterpolo del Club Natació Sabadell i de la selecció espanyola.
Crec que ens han permès fer alguna sessió de gimnàs, però no, encara no sabem amb quines mesures ni com es podrà dur a terme. Però sí, sí, és el que dius, és tornar a tocar aigua, tornar a sentir aquestes sensacions del teu medi, per dir-ho així.
A la piscina només hi pot haver un nedador per carril i n'hi ha d'haver un de 8 entre cada esportista. Cabanes reconeix que costarà adaptar-se a aquesta nova normalitat, però com a mínim s'ha pogut fer un petit pas.
Nosaltres l'entrenament que vam fer ahir ens vam dividir en una banda de la piscina 5 jugadors i a l'altra 3 o 4. I, bueno, pues, et diuen, no podem coincidir més de 30 segons a la mateixa paret. I costa, però al final t'has d'adaptar, perquè si no, no pots entrenar.
De moment, el CAR és l'únic lloc on alguns esportistes del Natació Sabadell es poden entrenar, ja que les instal·lacions del club segueixen sense poder obrir. I no deixem el waterpolo perquè una jugadora que no seguirà la temporada que ve amb el Club Natació Sabadell és Rutariño. El motiu que marxa a estudiar a Los Angeles, als Estats Units. Ja va intentar anar cap al continent americà l'any passat, però finalment es va quedar i va fitxar pel club. Aquest cop sí, l'encara jugadora de l'Astralpool emprèn una aventura que espera que la faci créixer en totes les facetes.
Crec que és un creixement totalment diferent al que pots viure aquí, no? Perquè t'allunyes totalment de la vida que tens aquí en busca d'una nova. I bueno, crec que va també més enllà del nivell, com acabes de dir, waterpolo, sinó també acadèmic. I precisament a la universitat que vaig és una molt bona universitat d'estudis. I bueno, espero poder tornar amb una carrera allà als Estats Units i això. I a nivell de waterpolo, pues, créixer el màxim possible i aprendre el màxim possible d'allà.
Ariño, formada a la base del Natació Sabadell, va tornar al club després d'estar-se 3 anys a les files del Sant Andreu. Una segona etapa que reconeix està més aviat inestable, tant pel rendiment de l'equip com pels esdeveniments de les últimes setmanes.
Ja va començar una mica així, però bueno, ja, just quan l'estàvem ja encaminant, veníem de guanyar la Copa de la Reina i tal, doncs ens passa això del confinament i bueno... Sí, tot plegat ha sigut una mica estrany.
La incertesa de la situació actual també afecta casos com el de la sabadellenca, que encara no té assegurat el dia per poder viatjar cap a terres americanes.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
La veu del cantaor sabadellenc Manolo del Río s'ha apagat als 91 anys.
Lástima le tengo yo.
De nom real, Mónico Molino Carrillo va morir el 20 de març, segons ha avançat avui el Digital i Sabadell. Posseïdor de la Medalla d'Honor de la ciutat, havia actuat per tot el món, des de l'Orient Mitjà fins als teatres de Barcelona, com ara l'Apolo. Aquest veí de la plaça del Pi compartia escenari amb artistes de la talla de Miguel Poveda o Lina Morgan, però també amb altres sabadellencs, com Duquende, Blas Cordobal Quejío o el guitarrista Rafa Cañizares.
En la època que hablamos, más o menos del 72, pues recuerdo que él me dijo, Rafael, te vas a venir conmigo porque como te gusta tanto la guitarra, pues quiero que aprendas para acompañar el baile. Entonces, yo tenía 15 años. Y entonces allí nos encontramos también con Luis Rinaldo y otros guitarristas que habían en la bodega del Toro. Y ahí fue mis comienzos de la mano de Manolo del Río.
Persona oberta i de caràcter solidari, Del Río va participar al concert que per recaptar fons a la faràndula perquè Cañizares superés de càncer. Solista polivalent, cantava tot el que volia, portava la seva veu poderosa al que li proposessin i, en canvi, no volia cobrar els amics. Va deixar de cantar quan es va adonar que se li oblidaven les lletres. Queda en el record també amb el seu primer apel·latiu artístic, El Niño de la Granja. El programa Concerts Confinats del Canal 33 compta aquesta nit amb presència sabadellenca.
Trossos de poder.
El cantautor Llongue hi oferirà una versió confinada de la primera part del tema La suite dels fills de la terra. Es tractava d'una novetat del seu últim disc que no es plantejava portar als escenaris, però l'estat d'alarma el va fer canviar d'opinió.
Era complicat, però al tenir tot aquest temps vam decidir, doncs, amb el Ricard i la Nuno, doncs assajar-ho, encara que fos això, ella des de l'Empordà, el Ricard des de Terrassa i jo des de la Pobla Montornès, el Tarragonès, doncs amb el Zoom doncs vam començar a assajar-ho i ja sabeu que això no es pot tocar alhora perquè hi ha un delay bestial, però sí que es pot doncs parlar, fer un assaig doncs teòric, no? I vam parlar a veure com ho podíem fer i vam fer doncs això que està fent tothom, doncs gravar cadascú el seu, jo vaig gravar la meva part, els vaig enviar, ells van gravar les seves, el film en vídeo, i llavors jo vaig muntar aquí en l'estudi. I això és el que vam fer.
El concert confinat de Llongue es podrà veure al Canal 33 a les 10:04 de la nit. Mig minut per dos quarts de vuit posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 19 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.